Soc Roger Aixut i sóc el 50 o el 49% de Cava Sant Roque.
Jo sóc la Laia Torrents i sóc l'altre 50 o 49%. Queda un 2% per allà que no sabem ben bé on és. I nosaltres... Bueno, és molt difícil, no?, definir-se, i és una cosa que no ens agrada gens fer a nosaltres, a més a més. Però podríem dir que la nostra feina sempre parteix del so. Tot i que hi ha una part plàstica important, podríem dir, sempre hem treballat a partir del so, i ho fem en diferents formes, podríem dir, no? Sota, quan organitzem el so sota una estructura formal, reconeixible, o més o menys estructurada, podríem dir que és música, quan està al servei d'una estructura lingüística o una estructura dramatúrgica, podríem dir que és més arts escèniques, o moltes vegades també estarem al servei d'altres artistes, no? Com podria ser de les últimes coses que hem fet amb la bailaora Rocío Molina. I després la part que potser no sé si ens interessa més o que estem més ficats és quan treballem purament la producció, especialment la producció mecànica de so. I és aquí on doncs potser entrem més en espais més museístics i més galeries o més instal·lació, que és ara el que estem aquí presentant, que és el No em va fer Joan Brossa.
Doncs el nostre camí cap a la passió pel so i per la construcció material d'aquest so, abans que la mecanització, per dir-ho, ve des de la música. Ve des de la música i ve des d'un primer moment en què nosaltres ens posem a fer rèpliques d'instruments convencionals amb objectes i materials que tenim a l'abast, amb una idea de poder accedir a timbres diferents. Ja hi havia aquesta idea, això sí, però des del punt de vista del músic, no? A partir del primer enregistrament que nosaltres fem de la nostra música, ens adonem que allò que nosaltres havíem construït i que havíem tocat i havíem vist com una guitarra o com un contrabaix, en realitat no sona com a tal. I ens adonem que aquests sons doncs tenen molta, molta personalitat. A partir d'aquí, doncs, després, amb el coneixement de la feina dels germans Baixet, doncs comencem a entendre els instruments d'una manera molt més sintètica i per parts, i ens adonem que podem construir sons i no instruments, podem inventar sons i no instruments, i a partir d'aquí doncs hi ha l'òptica de passió personal pel que són com fets sonors excepcionals, no?, que estan a la vida quotidiana, i com una palanqueta d'una cullereta de plàstic de cafè amb una cantonada d'una taula doncs fa un rebot concret, i si el tires una mica més endins en fa un altre, i tot això és el que després nosaltres ens fa tirar el fil com per inventar sons.
Sí, també molt lligat, no?, als coneixements o la filosofia deixada per John Cage, no?, i parlem, s'ajunta a la física del so, que sempre, que és el que diu en Roger, no?, que ve dels coneixements que adquirim gràcies als germans Baixet, i especialment en François, que el coneixem personalment i ens dona els seus llibres i els seus manuals i tot això. Doncs després hi ha John Cage i la metafísica de l'objecte, perquè nosaltres fem sons a partir o la investigació de so a partir d'objectes quotidians. I també hi ha la metafísica. A la metafísica de l'objecte, no? està relacionat amb aquest so únic, no? Aquesta, que normalment ve de l'error o del defecte d'un objecte. I John Cage ho deia, no? que Oscar Fischinger li va explicar una vegada que qualsevol objecte d'aquest món, si el fregues, si el percuteixes, pots fer florar la seva ànima a l'exterior. Doncs nosaltres una mica el que fem és això, però em refereixo a que aquesta barra roscada de ferro que té una petita osca, un petit defecte, doncs allò fregant una molla fa que aquella producció de so, aquell petit error, sigui únic. I d'on ve aquella osca? S'ha donat un cop en el taller o... Això ens parla de la seva vida passada, no? O sigui, una mica de la metafísica d'aquest objecte, i ens interessen aquests errors, aquests sons únics. I a més, a part d'això, també ho lliguem amb la patafísica i amb la literatura, no? d'Alfred Jarry i del seu doctor Fausol, no? De gestes i opinions del doctor Fausol, que se serveix del món de la ciència per mirar-lo d'una altra manera i utilitzar les mateixes, pels mateixos motius i utilitzar les mateixes lleis, però canviant-li el punt d'aplicació.
Sí, sí que ens agrada el terme i màquina i de fet això, la nostra feina està centrada, com deia la Laia, en la producció mecànica de so. I amb la màquina, i amb la idea de màquina, amb la capacitat d'expressió i de vehicular unes emocions de la màquina, perquè la màquina, clar, nosaltres, la societat que... L'idea de màquina que tenim ve d'una banda d'hereu de la revolució industrial, que és a dir, quan pensem en màquina pensem en precisió, pensem en velocitat, en efectivitat, tota una sèrie de connotacions, i d'altra banda, amb les quals nosaltres probablement no treballem. I d'una altra banda, actualment tenim tota una altra sèrie de debats entorn a la màquina, doncs, que és el robot, la substitució de l'humà, la intel·ligència artificial, amb les quals nosaltres tampoc treballem, no? Creiem que entremig, amb la idea aquesta de que la màquina està fent un gest que és el que produeix so i és amb el que es posa a davant dels ulls de l'espectador i és el que té el protagonisme, això ja dona un valor de sinceritat a la màquina amb la qual la gent no està acostumada. No? No ens interessa la mecanització, l'automatització. Per nosaltres la tecnologia és un mitjà d'expressió. No?
Mai és una finalitat i n'utilitzem moltes de tecnologia que sempre està al darrere de l'obra. Jo diria també hi ha això, no? Dins dels germans Baixet, no? dels quatre elements que parlaven, una és la font d'energia, no? Normalment és humana amb els instruments, aquí és artificial o és... No? I com deia en Pere Jaume, gairebé és mística. No? I després, bueno, que és això, l'automatització del moviment. Però el que ens interessa molt de la màquina, també, tornant amb la peculiaritat del so, és l'error. Que l'error de la màquina ens porta a la humanització d'aquesta màquina, ens la costa molt més el fet humà, no? I és el que emociona també de veure una màquina produint so.
Clar, no? Això, no? Quan confrontes a la gent amb una màquina que està expressant tot de connotacions que no se li suposen, com imprecisió, irregularitat, organicitat, absurd de vegades, no? es trenca una barrera del vincle emocional amb la gent que nosaltres pensem que és camp infinit per treballar, no? I després, per exemple, això que deia la Laia de l'error, no? Doncs, dins del nostre repertori d'estratègies compositives, per exemple, doncs, clar, d'una banda hi ha les màquines cícliques, amb les quals tu pots jugar amb les excentricitats, però d'altra banda, tots els elements mecànics que nosaltres podem controlar, l'aparició, la duració, la programació al mil·límetre, per exemple, una cosa que recurrentment ens agrada fer és fer-li una programació regular d'encès i apagat, o sigui, acció i inacció, i portar-ho al límit de cada vegada més ràpid, cada vegada més ràpid, fins que arriba un moment que l'element mecànic ja no té temps de comportar-se bé.
El punt de saturació mecànica que ens interessa.
Se satura mecànicament i el que en realitat està escrit com un 1-0-1-0-1-0-1-0-1-0, això arriba un moment que el moviment ja no és aquest, sinó que comença a fer un comportament molt orgànic, perquè se satura i llavors s'allibera o es torna a frenar, i és un moviment que tu ja no controles al 100%, però en canvi està la màquina executant una cosa com molt orgànica que ve d'una partitura hiper quadrada. No?
I el que crec que és important és del que fem o remarcar és que nosaltres no busquem fer instruments automatitzats en cap moment. O sigui, no ens interessa. O sigui, t'interessa com a curiositat científica, tecnològica, igual que et poden interessar altres coses, no? Però no busquem mai aquests, que hi ha molta gent que treballa en aquesta direcció, no? D'aconseguir fer instruments amb expressió quasi humana. Nosaltres creiem que això és impossible. O sigui, en Roser sempre ho explica i crec que és un molt bon exemple, no? El que aconsegueix un bateria només fent un cop en una caixa, aquest nivell d'expressió no l'aconseguiràs mai. Però en canvi, les màquines et poden donar un nivell d'expressió molt diferent, i anant carro amb les seves composicions i les seves pianoles i les seves obres, arribem a un punt d'organicitat, a un punt d'expressió, a un punt de creativitat molt que a nosaltres ens interessa o que ens agrada molt, no? I ho fa coneixent la màquina i no intentant que faci d'humà. Torn de nit. Jo crec que hi van haver dues coses importants. Una va ser el nostre creixement a nivell tècnic, no? Que hi va haver un abans i un després. Després hi va haver la reacció, que o sigui, aconsegueixes unes prestacions molt elevades a nivell de so, a nivell d'harmonia, a nivell de melodia, a nivell de composició, a nivell de riquesa, això va ser molt important, i després hi va haver una reacció contrària a això que és bestiari, no? Que totes les peces de bestiari és una reacció totalment contrària a això i és una altra búsqueda. No? Doncs en torn de nit hi va haver aquest punt que jo crec que per nosaltres va ser molt important, no? I l'aparició, per exemple, de la fluidotècnia, dels sistemes de composició a través MIDI, tot això va ser molt important, i després hi va haver la reacció contrària a tot això. I a part d'això, també hi va haver aquest plantejament, per nosaltres va ser molt fort, perquè la intenció no era ben bé així, va ser després d'anar a la fàbrica, de veure-la i tractar la gent, com sí que ens vam adonar de tots els punts de connexió que teníem amb els obrers de la fàbrica i les seves relacions amb les màquines, i llavors entrevistant-nos també t'adones de la pèrdua per ells, ja no només de la feina, al tancar aquestes línies de producció, sinó la seva amputació de relació amb unes màquines que han tractat durant 25 anys. Saps? O sigui, coneixien aquelles màquines i les tractaven, hi havia la senyora Angelita, no?
La màquina hay que mimarla.
Que deia això, la màquina hay que mimarla. hay que cuidarla, hay que tratarla bien, hay que limpiarla, no? Com si tingués, com si estigués parlant d'un bebè o d'un, no? I sí que ens en vam adonar, o per exemple el cap de mecànics que parlava de la melodia.
De la fàbrica.
De la fàbrica, que ell entrava, no? I, quan, i segons la melodia de la fàbrica sabia si una cosa estava espatllada o no. A nosaltres ens passa, també sempre ens diuen i com ho sabeu? Per, si avisen, les màquines avisen, i el so t'avisa abans de que es trenqui alguna cosa o abans de que falli alguna cosa, el so ja t'avisa de que allà està passant alguna cosa, no? Doncs
I era el mateix. Ells, per això ells ho fan servir, la guida, a la mateixa fàbrica. És el que t'avisa abans. La guida t'avisa molt abans que aquell element comenci a córrer per dins, saps? Comença a comportar-se d'una manera subtilment diferent, no? I clar, doncs...
També hi va haver un comentari molt, molt important, no? Perdó,
només sí, no, anava, segurament anava en aquest punt, del cap de mecànic.
Sí, del cap de mecànic que va venir a veure l'obra, o el que fos, diguem-ne, el torn de nit, i van dir, què, t'ha agradat? Diu, sí, bueno, era com està la fàbrica.
No sé si és bo o dolent.
era com està allà dins, no? I ell no va sentir una música diferent de la que sentia, tot i que nosaltres creiem que sí que en vam fer, no? I sí, per nosaltres va ser molt, molt enriquidor el tracte, no? I el contacte amb els obrers, i també això, parlar de la nit, de la relació de, que amb el, amb la gent que fa música també, o la gent que treballa de nit, encara que siguin professions artístiques, també te n'adones, no? I quan comencen a tenir famílies, i què passa amb la relació de les famílies, i com ho gestiones, doncs tot això, per nosaltres és que era, estan parlant de nosaltres, estan parlant d'ells, estan parlant de les nostres màquines, o de les seves, o de què, no? Era, es va, hi va haver com una fusió, i tot i la diferència generacional, cultural i social, eh? O sigui, però era com... No sabies qui parlava d'aquí.
Doncs, no em va fer Joan Brossa, surt una mica dels els contactes que hem anat tenint amb, podríem dir, deixebles, fills. O fills o amics de, que van conèixer en Joan Brossa, i com recurrentment t'anaven dient, bueno, nosaltres hem treballat amb en Carles Santos, 2-3 anys hem estat fent el Maquinofòbia, que és un concert per piano i orquestra mecànica. I
amb
en Frederic Amat també, en Pere Jaume també et va fer comentari, tothom deia, ai, és que si en Brossa veiés això es pixaria de riure, li encantaria. I a partir d'aquí llavors en Xavier Bertí ens va proposar de fer un espectacle, o fer alguna cosa sobre Brossa, i nosaltres alegrement vam dir que sí, vam començar a estudiar, i clar, llavors nosaltres partíem d'aquest contacte amb la poesia visual, poesia objectual, nosaltres treballem amb objectes, però quan més anàvem estudiant i més Brossa, o més Brosses, anàvem descobrint, perquè clar, amb tots els gèneres que ell va treballar, doncs va, és com si no acabessis mai, és com la fotografia d'ell al seu estudi, no? Que podies començar a treure papers i no acabaries mai, en realitat no, sembla com si mai arribaries a veure terra, saps? I llavors doncs ens vam adonar que no podíem començar des de la poesia objectual, perquè era un punt en què ja ens trobaríem segurament, però era una cosa que ens portaria a moltes limitacions.
Ens aniria a la contra, i per exemple no tenia sentit, tot i que l'imaginari objectual és diferent, compartim, jo crec que compartim estratègies, compartim passions, però l'imaginari és diferent, perquè nosaltres partim sempre del so. Un objecte només ens serveix si serveix a nivell sonor. Si no, no. I ell no buscava això, I, però ens vam adonar que posar en moviment, ja que nosaltres tenim l'automatització o la capacitat de fer això, posar en moviment els seus poemes objectuals també no tenia cap sentit i era absurd, era limitar el significat, no? I tancar capacitats d'interpretació de la seva obra. I llavors ja que la nostra... nosaltres treballem el so, treballem a través del so i fem una exploració transversal de la seva obra a través del so i allunyant-nos també una mica de les seves accions musicals, que ja hi ha Mestres Quadreny, en Carles Santos, que segurament les han treballat més, a qui nosaltres admirem molt, i no cal redundar sobre coses que ja es fan ben fetes, no? I a partir d'aquí
trobem la prosa, no?
Trobem sobretot la prosa dels anys 40, que va dels 40 als 50, i també t'adones que allà hi ha contingut, no, molt el brossa que després es desenvoluparà en poesia visual, o es desenvoluparà en poesia objectual, o en accions parateatrals, no? Allà ja està com molt concentrat, no? És com l'essència del que després ell va treballant, que suposo que en el fons gairebé passa a tots els artistes, no? Que poden explotar molt més tard, però que en la seva gènesis ja hi ha molta de les coses que després veurem. I va ser això, doncs treballem sonorament aquesta, la prosa, que al mateix temps és de les coses menys conegudes, no? I llavors vam anar als paisatges continguts en la prosa de
Tenim aquí a la instal·lació, tenim un rectangle central que és el que correspon als diferents paisatges d'aquests fragments de prosa que no es diuen. Perquè també una cosa que ens va captivar d'aquesta escriptura que ell fa a l'època de Dau al Set, que és una escriptura com molt, molt oberta a nivell de significacions, propera a l'automatisme i molt, molt surrealista, tot i que no és acurat dir-ne surrealista, però hi ha una barreja de sentits dins de la mateixa frase, barreja oïda, vista, i clar, obre molt la significació, el que a nosaltres ens donava joc, però no tenia sentit que nosaltres féssim la nostra interpretació, la confrontéssim amb les seves paraules i ho donéssim al públic, perquè llavors estàs tancant el que ell no estava fent, no? A nosaltres, posar aquests paisatges que venen del Jardí de Batafra, no? Que és un relat
mitològic,
com de Mesopotàmia inventat, no? Però clar, molt de nissagues i guerres de déus amb les seves aptituds cadascun, no? El que fa les tempestes, tots uns paisatges realment màgics, o sigui, màgia de debò, que no la màgia del truc, saps? Com una cosa fosca i potent. I d'altra banda, la mateixa època, no?
Té,
la poesia escènica...
Té textos
escènica.
Només... Bueno, també a 30 Divisió, en canvi, és un tipus de paisatge molt més concret, totalment sonor per nosaltres, no? I després també escoltàvem les seves entrevistes o vam llegir les entrevistes del Pedestal a les Sabates, el Brossa per Brossa, no? I ell parlava de quan va a la guerra... Per ell, quan el primer cop que va a la guerra, el primer cop que que estan en combat, li sembla que és la nit de Sant Joan, no? Els sorolls, els petardos, li sembla una festa allò, no? Aquesta visió també ens agradava molt, i a 30 Divisió hi és. Després, ja sota el firmament, que no és prosa, però està continguda dins de la poesia escènica, però és un text en prosa, que per nosaltres també era molt sonor i és molt paisatgístic, i després el cop desert també hi és a la nostra manera, i era, i una cosa que ens agradava del paisatge també, no? És, i això ho expliquen molt molt millor Henry Müller, Heiner Goebbels. És que la sensació de paisatge fa que no focalitzis, que no estiguis donant una importància en un fet i ara concret, no? Sinó que tu pots parar atenció al que més t'interessi i tens una visió com molt més oberta, i és el que nosaltres també la intenció també que volíem de la nostra visió sobre brossa i el que volíem transmetre, no? També a la gent de que cadascú, nosaltres no estem guiant, sinó que cadascú s'interessi i interpreti el que vulgui. I
la paraula com això.
I després, a l'exterior, el que vam voler tractar sobre aquest estudi de l'obra de Brossa també és la paraula com a so, l'utilització del llenguatge sonorament, no? I la desvinculació, moltes vegades que ell ho feia en les aliteracions i també és una poesia escènica dels anys 40, doncs és el joc amb la repetició, amb les aliteracions, i nosaltres doncs el que vam voler fer és l'exterior d'aquest paisatge tan dens i tan ple, doncs fer-ho, buidar-ho d'objectes i donar només el so a la paraula, no?
Sí, també col·locar l'espectador en un punt inestable, no? Perquè clar, si tu estàs envoltant i, com deia la Laia, pots triar cap on es dirigeix, et pots moure la teva atenció, però alhora estàs al mig d'un diàleg o estàs al mig d'unes veus que estan focalitzades en diferents punts, i això fa que no dominis tant la posició, no? Tu controles el centre, però en realitat tu estàs una mica atrapat també. I la tria també...
Estem molt contents de les veus, que és això, la tria. Vam triar poemes que a nosaltres ens agradaven i ens semblaven interessants, i vam anar al Collet, que és un centre ocupacional i de formació de gent amb, com en diuen, amb capacitats psíquiques especials. I clar, vam descobrir, gravant-los a ells, bueno, primer que ells van tenir l'oportunitat d'acostar-se a l'obra de Brossa i els hi va agradar molt. I després vam descobrir, doncs clar, són gent que no respira un toca, no fan els punts, les comes, sinó segons com és, un té la respiració molt tallada i talla on ve, l'altre beveja, l'altre no sé què, i això ens va donar, i tenen unes cadències, no?, musicals i tot això, que vam entendre la sonoritat de Brossa i es va obrir, saps? Molt més que jugar amb nosaltres. I finalment vam decidir això de no en va fer Joan Brossa, no? Joan Brossa va escriure cap al final sis poemes, un llibre que era En va fer Joan Brossa, on ell es feia un retrat d'ell mateix i de la seva obra i tot plegat, i nosaltres era, sí, l'hem treballat, l'admirem, tot això, però no ens va fer Joan Brossa. No, que és una cosa que dius tu, en realitat, però crec que està bé, i és... ja... que amb això de Brossa ens anem adonant, no? Que nosaltres potser ja som... d'alguna manera era molta part de la plàstica catalana, crec, que té herència de Brossa, i les escoles de disseny és una cosa totalment evident, no? Ja fa anys. Però que nosaltres seríem potser nets. Si som alguna cosa, som nets. Que ja hi ha molta... som molt més bastards, no?, que molts fills.